comencem el ple ordinari del dia 27 de març del 2025 i comencem l'hora del dia. Punt 1 seria els actes pendents d'aprovar i tenim pendent d'aprovar l'acte del ple ordinari del dia 27 del 2 del 25. Hi ha algun comentari sobre l'acte? No? Doncs sí, endavant.
Perdó, sí, jo només comentava que m'estendré al no poder assistir al darrer ple.
Ah, molt bé, sí, no hi eres.
No es comentava això, però...
Molt bé. També, Irene, també, sí? Val, doncs, doncs val. Doncs passem a votació, val? Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova amb dues abstencions i la resta amb vots a favor. Passem al punt 2, la part resolutòria, els dictàmens. Seria el 2.1.1, actualitzar la renda del lloguer del local La Reserva, situat al carrer Major 11, segons l'IPC de l'exercici 2024. Bé, això com ja venim fent doncs, amb altres plens, són les finques doncs, que tenim llogades, que les anem actualitzant, com bé diu la nomenclatura, amb l'IPC. No sé si hi ha algun comentari. No? Sí? Davant, Jordi.
Gràcies. Bé, només comentar que sobre aquest tema ja vam resoldre dubtes a la comissió informativa, que sabem que hi estem tots d'acord que és un lloguer que es troba clarament per sobre de preu de mercat i que per tant esperem que properament, no, més enllà de que ara toqui actualitzar l'IPC, doncs que es pugui corregir aquesta situació. Gràcies.
Molt bé, Martí. Adrià?
Sí, sobre aquest aspecte, el dia de la informativa, just l'endemà teníem la reunió amb la propietat i hem acordat renovar un any més aquest lloguer. Ara mateix, aquests tres primers mesos, i referit, diguem, al contracte de lloguer que està en vigor fins ara, el lloguer està fixat en 1.216,79 euros i va inclòs el mes, i hem pactat una rebaixa fins als 800 euros IVA inclòs durant un any més, i els motius, com us vaig comentar a la comissió informativa, venen referits bàsicament és que tenim l'objectiu de poder registrar com a museu el centre d'interpretació de Can Caciques, i de l'informe, del primer informe del departament, valoraven com una de les prioritats i potencialitats més importants a l'hora de poder fer aquest registre el fet de tenir la reserva. Per això fem un any més de pròrroga. Després, si en aquest any, com tenim previst i comptem que sigui així, ja ens fan el registre, ens podem acollir a altres serveis, com per exemple la pròpia reserva que té el Museu de Girona, i el qual qualsevol museu de la província també s'hi pot acollir per fer el dipòsit d'aquelles obres que no estan en exposició en aquell moment.
Molt bé, gràcies, Adrià. Doncs, si no hi ha res més, anirem doncs, per anar a aprovar aquest punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al següent punt, el 2.1.2, seria aprovar definitivament l'ordenança reguladora de les condicions d'establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i o activitats recreatives a les seves terrasses del municipi de Llagostera. Bé, bàsicament això ja és fer l'aprovació definitiva de l'ordenança que diem de terrasses, no? Que bueno, ja vam debatre en el seu moment, la vam exposar, vam fer l'aprovació provisional i ara seria la definitiva. Hi ha hagut unes al·legacions que s'han respost, s'han acceptat perquè hi havia un error, ja vam parlar-ho, hi havia un error que s'havia deixat, diguéssim, de les ordenances, s'han presentat al·legacions, les hem resolt i en principi, doncs, per lo de més és tot el mateix. Hi ha cap comentari? No?
Sí?
Sí, no, simplement dir que anem tard, i hem compromès amb la restauració de tenir-los el gener passat i anem tard, però bueno, el gener del 24, no aquest últim gener, per tant anem bastant tard. Com sempre, celebrar que de fet vam fer una reunió en la qual vam portar, si no m'equivoco, 20 i tants canvis proposats que es van acceptar tots, i per tant ho celebrem. Sí que hi ha coses, per exemple, recordo el tema de les terrasses interiors, no? que apareixien en un sentit que creiem que era equivocat, i al final s'ha solucionat. En lloc d'optar per fer un apartat concret com vam demanar, s'ha afegit, diguéssim, a l'apartat de terrasses ubicades en ús privatius. Per tant, també ho acceptem i votarem a favor.
Molt bé, gràcies, Eduard. Bé, com bé dius, sí que vam poder debatre i en aquest cas, doncs, si les aportacions tenen sentit com així era, no? Per això en aquest cas es van acceptar totes. Bé, doncs, si hi ha res més, doncs passem a l'aprovació d'aquest punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al següent punt, el 2.2, seria les proposicions de no dictaminades per la comissió informativa. En aquest cas hem de fer l'aprovació, hem de votar l'aprovació. Va, doncs votem això, les proposicions no dictaminades, és com diguéssim l'urgència, votem doncs això. Ara seria sí, de aprovar definitivament l'establiment del servei públic municipal. Doncs aprovem primer l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova l'urgència per unanimitat i ara passem al punt que seria aprovar definitivament l'establiment del servei públic municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable en règim de monopoli. Bé, això en aquest cas, com bé sabeu, doncs vam fer el que era l'intervenció del servei de l'establiment d'aigua a l'empresa Reina d'Aral, que portava tres organitzacions del municipi. Es va posar en informació pública, val? 30 dies hàbils, i es van presentar al·legacions Reina d'Aral i Contrafort i Voltes. Són dues empreses diferents. El dia 20 del 3 del 25 es va emetre un informe de resposta a les al·legacions i en aquest cas portem en el ple, seria desestimar les següents al·legacions, les referenciades com A1 presentades per Reina d'Aral i les referenciades 1, 2 i 3 presentades per Confort i Voltes. Llavors una de les al·legacions les estimem parcialment, referenciada com a la 2 de Reina d'Aral, amb els temes assenyalats a les al·legacions. Llavors seria portar a aprovar finalment la memòria, el projecte d'establiment de servei i el document modificat de valoració dels actius, aprovar finalment com a forma de prestació de servei públic l'abastament d'aigua potable en règim de monopoli la concessió del servei, establir finalment en 25.372 euros amb 16 cèntims el valor dels actius a expropiar, sol·licitar informe a l'autoritat catalana de la competència, sol·licitar informe a la comissió jurídica assessora i suspendre el tràmit màxim per resoldre i notificar durant el termini del temps que transcorri entre la sol·licitud dels informes referenciats del punt 5è i 6è i llavors facultar l'alcalde per fer totes aquestes tramitacions. Bé, bàsicament aquí el que va haver-hi és això, en les al·legacions es van doncs informar desfavorable, menys aquesta que us deia que es va estimar parcialment. Aquí ha sortit una valoració d'aquests 25.000 euros que és el que ha sortit el càlcul, tinguent clar que Remadal té deute amb l'Ajuntament i aquí un cop doncs, això ja s'estableixi, doncs haurem de buscar doncs, la manera doncs, de poder cobrar. Això és el que ha calculat l'empresa que ens ha fet l'estudi. Era una altra quantitat, o sigui que Reina d'Aral doncs, quan va fer les al·legacions ens va portar uns preus segons una sentència que havia sortit anteriorment, es va tenir de modificar i al final ha sortit aquest resultat. Explicar breument i com que és un tema molt tècnic perquè posar-ho en entesa. Jordi, endavant.
Sí, no, només un dubte, si és que amb aquesta situació de deute l'import, diguem-ne, es dedueix del deute o primer se'ls ha de compensar i després reclamar? No.
Nosaltres en principi és això, ara quan surti, després nosaltres agafarem tot el que té de deute Reina d'Aral, l'Ajuntament de Llagostera i en restarem.
Va.
La idea és aquesta. Entenc que jurídicament funciona, també funciona així.
Sí.
Doncs sí. Res més? Doncs res, si no hi ha res més, doncs passem a l'aprovació d'aquest punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem ara al 2.3, que serien les urgències. Val? Llavors seria, la primera seria el crèdit extraordinari, també hem de votar cada un al punt, eh? Votem primer, sí, votem l'urgència primer d'aquest punt, vots en contra, abstencions i vots a favor, s'aprova per unanimitat l'urgència i ara passem al punt, el crèdit extraordinari. Adrià?
Sí, en aquest cas és una modificació de crèdit per crèdit extraordinari d'import 4.958,64 euros que correspon a l'adquisició de participacions de Sumar. Era una modificació que ja havíem aprovat l'any passat, en el 2024, però que per error es va imputar l'orgànica 4 quan corresponia a la 8.
Gràcies, Adrià. Un comentari? Sí, davant, Jordi.
Sí, hi votarem a favor. I a més, o sigui, aquí va el comentari, no? Sumar és una bona iniciativa, pensem, en el sentit que és una empresa pública en un àmbit en què és molt positiu que hi hagin alternatives públiques, el de l'acció social, la cura a la gent gran, etc. No? Però alhora també som molt crítics amb com funciona l'empresa com a tal, no? Sumar, o sigui, tot i ser de capital 100% públic, molt sovint acaba actuant com els privats, no? Llavors sí que ens agradaria o demanem que també a partir doncs, de la participació de l'Ajuntament en aquesta empresa es tingui en compte això i sobretot doncs, que és una empresa que té molt de marge a millorar, per exemple doncs, en condicions laborals dels treballadors i que per tant doncs, bé, allà on es pugui, no? Doncs, en el Consell d'Administració o en els òrgans que l'Ajuntament hi tingui veu, doncs que es tingui en compte aquest fet. Gràcies.
Molt bé, doncs gràcies per l'aportació. Estarem al cas. Votem doncs el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs aprova també el punt per unanimitat. Ara votem l'urgència del següent punt, que és un suplement de crèdit. L'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova l'urgència per unanimitat i ara hi ha suplement de crèdit.
Sí, en aquest cas és una modificació de crèdit en la modalitat de suplements de crèdits i que corresponen bàsicament diguem a dos aspectes. El primer és el suplement d'un seguit de partides essencialment diguem de subministraments. Fins ara els subministraments sobretot diguem pel que fa elèctric, el subministrament elèctric. No estàvem adherits a l'acord marc ni es passava diguem per diguem l'adhesió, diguem, i per tant no hi havia darrere tot el que és l'aprovació de la despesa que es fa diguem en el moment de l'aprovació. Això el que feia és que a mesura que anaven arribant les factures s'anaven imputant a les partides corresponents fins que hi havia doncs crèdit. Llavors hi havia un moment de l'any doncs, que depenent de si s'havia fet si s'havia filat més prim o no a l'hora de fer aquestes previsions, s'havia de suplementar aquestes partides o no. El que vam fer aquest any va ser a partir del mes de febrer adherir-nos a l'acord marc de l'ACM i per tant hem hagut d'aprovar de fer una aprovació de la despesa prevista diguem, de tot l'any. Això el que ha fet és que quan han arribat factures de consums de l'any anterior no els hem pogut aplicar en les partides perquè ja no hi ha crèdit, aquest crèdit està bloquejat. El que fem ara, el que hem fet, diguem, és acumular, reclamar, diguem, totes aquestes factures, que a més, doncs el que ens trobàvem també és que ens fan períodes de facturació molt dispars, ens trobem doncs que amb factures de novembre facturen, de novembre del 24 per exemple, facturen des de desembre del 23 a maig del 24, bé, tot d'històries d'aquestes diguem de les grans companyies elèctriques. El que hem fet doncs és això, recuperar totes aquestes factures i fer el suplement de crèdit diguem per poder-les aprovar. Aquest és un dels casos, que són totes aquestes partides diguem de subministraments elèctric d'aigües o per exemple de comunicacions postals, que també ens passa el mateix amb les factures de correus. I llavors tenim també fem suplement de crèdit a tres partides del capítol 6 d'inversions, que és mobiliari i cultura, són 18.029 euros per la compra d'unes casetes de fusta, que són aquestes casetes de fusta que venim utilitzant darrerament en moltes de les fires que s'organitzen tant des de l'àrea pròpiament de cultura, però també doncs, tenim ganes de poder-les disposar d'elles per fer-les servir, per exemple, per Fira del Bolet o altres activitats que puguem organitzar. Dir doncs, que el preu que ens cobren pel lloguer justifiquen pràcticament que en un any i mig executant la compra doncs, les tenim diguem, més que amortitzades. Llavors tenim una següent partida, que són la millora d'edificis i serveis socials, bàsicament són la reforma de les oficines això, de serveis socials, que són unes oficines que estan molt envellides. De fet, són uns, és un pis i el que volem fer doncs, és tirar envans, fer espais molt més amplis i per tant molt més aptes i còmodes i dignes per als treballadors i treballadores. I per últim, millores edificis esports, que ara ja tenim el projecte definitiu de la reforma de les sales d'activitats dirigides del pavelló, més unes contractacions que s'han hagut de fer de manteniment de la maquinària de les piscines, que són, bueno, estaven molt envellides i tocava doncs, fer aquesta renovació, bàsicament també perquè ja no complien alguna de les normatives. Dic que tot això doncs, suma 265.967,17 euros i que es financen 194.897,08 amb incorporació de romanents de tresoreria per a despeses generals i 71.070,09 euros amb baixes de crèdit per anul·lació de partides, diguem, d'inversió que quedaven disponibles. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Adrià. Un comentari? Sí, davant, Jordi.
Sí, bé, res a dir quan els conceptes, diguem-ne, no? O sigui, sembla totalment, bueno, és evident que s'han de pagar les factures, no? I tot el que són aquestes noves inversions, no? O millores concretes, doncs les entenem que són necessàries o si no doncs plenament raonables. Sí que ens ha sorprès el fet de la presència d'un informe negatiu d'intervenció, no? Que bàsicament el que apunta doncs és que l'utilització del romanent, no? Per fer-hi front, doncs que posa en perill el compliment de les regles fiscals per aquest 2025. Llavors és aquesta situació en què no acabem de sortir, no? De cap manera. I bé, ja després parlarem de la liquidació del pressupost de 2024, no? Però bé, sí que ens sorprèn això i bàsicament preguntar, no? Quina és la situació, com s'ha avaluat, si hi havia alternativa, no? I bé, en aquest sentit això que ens ha sorprès i també doncs, ens preocupa.
Gràcies, Jordi. Eduard?
Sí, bé, nosaltres també hem vist aquest informe. Bàsicament, primer tot dir que nosaltres ja vam advertir en la defensa o bueno, diguéssim, en la discussió del pressupost 2024, és a dir, a finals del 2023, i de fet ho hem de mirar per ser així, que hi havia partides infradotades pel que fa a subministraments. És cert que digueu, no, és que hi havia factures que havien vingut enrere ja, però si això va passar ja l'any passat, aquest any ja s'hauria pogut solucionar aquest problema, no? En el pressupost d'aquest 2025. En tot cas, com diu en Jordi, està clar que s'ha de pagar i a més les altres tres inversions que hi ha sí que hi estem d'acord, però sí que creiem bastant rellevant l'informe d'intervenció que no només diu el que ha dit en Jordi, sinó que a més ja apunta o ja anuncia que s'està elaborant un pla econòmic financer, un PEF. Per tant, sembla que podrem sortir del pla de sanejament que per primera vegada a la història hem tingut a Llagostera per entrar en un PEF que també serà la primera vegada que en tenim un a Llagostera, no? I a més diu, i a més ho dic perquè ho posa, diu, el finançament de modificacions de crèdit mitjançant romanent a tresoreria per a despeses generals pot comportar l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la regla de despesa. I amb negreta et diu, s'adverteix que la tramitació de la present modificació de crèdit finançada amb romanent de tesoreria per a despeses generals posa en perill el compliment de les regles fiscals per l'any 2025. I és que, com sabeu, que ara tornen a estar les regles fiscals en dansa, només podrem accedir a préstec en la quantitat que amortitzem. Per tant, la gran notícia de l'any passat, que va ser reduir el préstec, el que fa és anar en contra de les capacitats econòmiques que tindrem aquests propers anys. Per tant, primera pregunta, com valoreu aquest informe? Si, de fet, em sumo a la pregunta que ha fet en Jordi. I segona, es va dir ara, quan es liquidi el pressupost, quan surti positiu, que així ha estat, farem una gran modificació de crèdit amb, bueno, amb moltes coses i amb grans anuncis. Dubto que sigui aquesta, que bàsicament es dediquen molts diners a pagar factures de llum. Hi haurà una següent modificació de crèdit amb el que queda de romanent, amb la qual cosa continuarem posant en perill el compliment de les regles fiscals per l'exercici 2025. Merci.
Gràcies, Eduard. Adrià?
Sí, sobre les partides de subministraments. És veritat que fer la previsió de les partides de subministrament és molt complicat. De fet, per exemple, quan hem fet ara l'adhesió a aquest acord marc de l'ACM sobre el subministrament elèctric, és una de les dificultats que hem tingut, diguem, a l'hora d'això, de fer aquesta previsió, perquè també va a preus unitaris i, per tant, depèn molt de l'oscil·lació del preu de l'energia. Per tant, doncs, això és una de les complicacions que ens hem trobat, però també, com deia, ens trobàvem, sobretot, pel que fa a subministrament elèctric, amb les factures de l'electricitat, ens trobàvem amb que cada any destinàvem molta part del crèdit de l'any natural per pagar factures de l'any anterior. Això, diguem que era una cosa que es venia arrastrant, bàsicament pel que comentava, no, perquè els períodes de facturació són aleatoris i són alterns, vull dir que hi ha vegades que potser ens facturen un mes i després ve una següent factura molt més gran perquè ens en estan facturant tres de cop. Llavors, això també creiem que el fet d'adherir-nos a aquest acord marc, una de les condicions era que les factures han de venir mensuals i, per tant, també ens ajudarà a fer millor aquest seguiment i aquest control. I llavors, sobre l'informe desfavorable d'intervenció, que hi ha l'interventor i, per tant, doncs, ell pot explicar millor, però com sabeu i com comentaves, Eduard, aquest any tornen a estar en vigor, el fet també de no haver-se aprovat uns pressupostos generals de l'Estat, tornen a estar en vigor les regles d'estabilitat financera i, per tant, doncs, recau sobre els municipis unes obligacions que són difícils d'assumir per municipis que tenim una capacitat d'ingressos, com hem discutit moltes vegades, molt, molt limitada. És veritat que, i en donarem compte després quan fem la liquidació pressupostària, que aquest any hem fet estalvi net positiu i per tant sortim del pla de sanejament i, com comentaves, Eduard, és cert, hem d'aprovar un pla econòmico-financer que té unes implicacions molt més lleugeres, diguem, que el que era pròpiament el pla de sanejament i que, si jo no recordo malament, i això potser l'interventor ens ho podrà confirmar, el 2019 i 20, fins al moment que van quedar suspeses, estava en vigor, l'Ajuntament tenia en vigor un pla econòmico-financer. Per tant, no és veritat que sigui la primera vegada a la història, ja ho teníem quan va entrar en vigor la suspensió d'aquestes regles d'estabilitat pressupostària. Jo crec que les conseqüències que pot tenir o no, Jordi, si els avós comentar, però bàsicament era això, que posa de manifest que de cares a la liquidació de l'any vinent continuarem incomplint aquestes, o sigui, de les quatre, el resultat pressupostari ajustat, l'estalvi negatiu, la regla de la despesa i la d'estabilitat pressupostària. Aquestes dues últimes són les que continuaríem incomplint. No sé, Jordi, si vols.
Sí, ara amb les regles fiscals en vigor, doncs sí, ens hem d'ajustar a el que diu la llei orgànica 2012 i l'estalvi que genera amb la romania de tresoreria és una font de finançament que es finança a través del capítol 8 d'ingressos que no té en compte en el càlcul de l'estabilitat pressupostària. Això implica que és com si fos un préstec, és el mateix tipus de finançament que ens va en contra de finançar despesa perquè a l'hora de calcular l'estabilitat pressupostària queda fora, és a dir, que no és un recurs que la llei permeti que es pugui utilitzar. És així, i s'ha d'advertir, jo com a interventor he dit d'advertir, és la meva obligació advertir d'aquesta forma de finançar les despeses, de que pot ser que impliquin un incompliment de les regles fiscals, en aquest cas. Sí, s'està tramitant, s'està mirant, s'està elaborant el pla econòmic financer. S'ha de dir que estem en un... Bueno, s'aprovarà, aquest ple aprovarà un pla econòmic financer atesa l'execució de les inversions que es va fer durant el 2024 i així ho recollirà el pla econòmic financer que s'està elaborant.
Gràcies, Jordi. Digues.
Sí,
només aprofitar per fer una, sí, una pregunta, un dubte tècnic, que és el, entenc que el que és despesa a càrrec de romanents no afecta per l'estalvi net, el càlcul de l'estalvi net. I en tot cas, bueno, també com anunciar que ens abstenim en aquest punt que no havia comentat.
Jordi?
Sí. Si es finança del capítol 1 al 5, que és despesa corrent, que és el que es calcula amb l'estalvi net positiu, sí que pot arribar a afectar a l'estalvi net. Sí, podria afectar, perquè també és el mateix, estàs finançant una despesa amb un recurs que no contempla com a recursos corrents de l'exercici. Sí, podria afectar.
Gràcies, Jordi. Eduard? Sí.
Ah, el que fa el PEF, doncs, si és així, ho retiro i ho miraré. No ho sabia. No se m'ha contestat l'altra pregunta sobre la modificació de crèdit que s'havia anunciat després de sortir en positiu la liquidació del pressupost. No ho sé, nosaltres al final ho hem discutit, i també ens abstindrem en aquesta modificació de crèdit. Al final entenem que s'ha de pagar, però jo puc entendre que em digui que es digui que és difícil calcular les partides de subministrament, però quan veníem al debat de pressupostos i ara no diré xifres exactes perquè no els recordo, però per posar un exemple, però que és un exemple totalment plausible, despesa a l'octubre de l'any de la policia local d'electricitat 9.000 euros i a la partida de l'any següent hi posàvem 6.000. ja sabíem que això s'havia de suplementar, ja sabíem que això és despesa corrent. Això és, bueno, no ho sé, avui aquestes trampes han anat seguint, han anat tirant, però ara ja no colaran més, perquè si no podem si aplicada la regla de despesa, bueno, no ho sé, jo és que al final, ostres, quedo aquí com el, no? Sempre dèiem abans d'un pèssim, no? No sé com dir-ho, però hòstia, és que la situació és tremenda, eh? Vull dir, la situació, vaja, no ho sé, que amortitzem cada any 400 i escaig mil euros, és el préstec que podrem demanar, eh? I en els vostres pressupostos tota la despesa corrent va, tots els ingressos corrents va a la despesa corrent. No ho sé, en aquí es havia arribat a parlar d'això, d'ampliacions de pavelló, de compra de Can Saba, no ho sé, com ho farem tot això? Per no parlar de la residència, com la residència encaixa en tot aquest escenari. No ho sé, nosaltres ens abstindrem i sí que m'agradaria que es contestés a les preguntes que...
Gràcies, Adrià.
Sí, sobre les modificacions de crèdit, és veritat que moltes de la inversió, com que va a càrrec, diguem, de crèdits disponibles, si tenen la mateixa orgànica i àrea de despesa, no han de passar per ple, s'aproven per decret. Tinc una mica de llista d'inversions, diguem, que hem aprovat aquestes setmanes. Potser no la tindré tota, n'hi ha algunes que són aquestes que hi hem parlat, però hi ha la reforma de les oficines de serveis socials, hi ha la instal·lació de fanals solars al Massec, hi ha les sales d'activitats dirigides del municipal, al pavelló, hi ha uns ventiladors a l'escola, puja les cadiretes, hi ha la compra de les casetes de fusta, hi ha els vigilants de clor de les piscines municipals, un vas de sorra per la piscina, hi ha millores a l'escorxador, compra de maquinària per la brigada, unes modificacions que s'han demanat per fer, diguem, més útil, diguem, el camió de la brigada, hi ha una instal·lació de càmeres de videovigilància al casc antic i en la zona esportiva, hi ha equipament divers per la policia, la compra dels parquímetres, uns accessos amb saulo sòlid en el mercat per quan es fan, diguem, basses i a les entrades i sortides, hi ha material de cultura i la biblioteca. Vull dir, hem anat aprovant perquè, com que hi havia crèdits disponibles, no feia, i eren i coincidien amb orgànica i àrea de despesa, no feia falta aprovar-los per ple. Però sí, diguem que sí que hem anat aprovant totes aquestes inversions que teníem previstes i que, a mesura, diguem, que vagin sortint, doncs també anirem aprovant. Si hi ha crèdits disponibles en partides, doncs els aprovarem d'aquesta manera, i si no, doncs les portarem a aprovació en el ple. Crèdit, sí, el préstec. La situació general, tu deies, per exemple, el de la policia, deies, és que realment l'any passat van ser 9.000, no? I nosaltres hem fet la previsió de 6.000. És que 6.000 és la previsió, 9.000 era, perquè segurament aplicàvem factures de l'any anterior. O sigui, el que vam fer va ser calcular l'any natural del consum sense aplicar factures d'anys anteriors, perquè això era aquesta bola que s'anava fent i que era molt difícil aturar, i que per això respon aquesta modificació de crèdit, que era: aprovem aquesta adhesió a l'acord marc, bloquegem tot el crèdit disponible de tot l'any amb la previsió de despesa, i després recopilem tot el que queda pendent d'anys anterior i el paguem amb aquesta modificació de crèdit. Llavors, això, entenc, a veure, pot ser que hi hagi alguna desviació més, però això entenem que això atura la bola aquesta que s'anava fent, sobretot i bàsicament amb les factures de subministrament elèctric. Sobre com finançarem la residència, jo crec que és important reduir l'endeutament bàsicament per fer forat aquest finançament que necessitarem per fer la residència. Nosaltres, l'impacte del nostre endeutament són uns 500 i pico mil euros cada any entre amortització de préstec i interès. Això vol dir, doncs, que l'amortització, l'ATA, l'anualitat teòrica d'amortització del deute, que també influeix en el càlcul de l'estalvi net, i per tant reduir l'ATA també ens ajuda a favor, són això, una mica més de 500.000 euros l'any. Per tant, reduir l'endeutament ens ajuda a favor. I sobre el com finançarem la residència, hi estem treballant, tenim contactes prou avançats amb l'Institut Català de Finances, que evidentment també estan esperant l'import final que derivarà del projecte final, que com sabeu no tenim encara, i que tenim la previsió, doncs, de poder licitar aquest any, i per tant això vull dir que ens ajuda a favor reduir-ho, ja t'ho dic, i tenim aquests contactes amb l'Institut Català de Finances, que fins i tot ens ha dit que ens podrà finançar el projecte, vull dir que amb això sí que hem anat avançant.
Només un petit dubte, has dit l'escola Puig de les Cadiretes, en principi no ens toca encara a nosaltres la Puig de les Cadiretes, no sé si és que és la costària o què, i després, si ens ho pot confirmar intervenció, però si no ho tinc mal entès, amb l'estabilitat pressupostària només podrem accedir a préstec amb la quantitat que amortitzem cada any. Si reduïm i no demanem en un moment en què els municipis no podem accedir a préstec, penso que és interessant en l'estadi en el que estem, que estàvem al voltant del 20 i pico per cent, per tant, una bona salut financera, jo penso que no és necessari, o n'hi ha de ser prioritari, de reduir el deute, quan a més, ja dic, l'única capacitat que tindrem per mantenir l'estabilitat pressupostària d'accedir a préstec és la mateixa xifra que amortitzem. No sé si m'equivoco,
Sí, pel càlcul de l'estabilitat pressupostària, si demanes préstec per al mateix import que tu amortitzes préstec, queda neutralitzat. Això és cert. L'objectiu de la llei de l'estabilitat pressupostària és que redueixis préstec. Vol unes entitats locals sanejades i que no hi hagi endeutament, perquè això ajuda també a l'Estat i a les comunitats autònomes. L'objectiu és aquest, sí que pel càlcul i que quedi neutralitzat, una bona regla és aquesta, que tu amortitzes per 400.000 euros, doncs et pots endeutar per 400.000 euros perquè quedi neutralitzat l'efecte d'efectes d'estabilitat pressupostària. Sí.
Vale. I és Puig de les Cadiretes. És veritat que no és nostre, però és una necessitat que ens han traslladat successivament des de la direcció de l'escola. Hem intentat moltes vegades amb el departament que es puguin fer aquesta inversió. Està costant molt, són uns ventiladors, diguem, que després podrem instal·lar en altres espais, en l'escola La Costària s'ha pogut fer unes inversions que el que fan és això, sobretot reduir la calor que entra en les aules, i el que volem fer ara és el mateix a les escoles cadiretes, i això, vull dir que si després aconseguim que el departament faci aquesta inversió, els ventiladors ens serviran segur per algun altre espai.
Doncs si hi ha res més, ho deixem aquí. Passem a l'aprovació d'aquest punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt amb els vots a favor de Junts i PSC i les abstencions d'Esquerra Republicana i Cooperativa. Passem a l'altre punt, que seria el rec de l'Ajuntament. Aprovem l'urgència del següent punt, perdó. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Doncs aprovem l'urgència del punt i ara passem al punt, el que seria el rec de l'Ajuntament.
Sí, pel que fa a l'Ajuntament, passem al reconeixement extrajudicial de crèdit per un seguit de factures que entre contractes menors, verbals i factures en fase OPA pugen a 268.562,35. Dic aquesta més, diguem, és un import, diguem, elevat, bàsicament perquè hi ha una factura grossa d'Aufuce, del cementiri, i totes aquestes factures que hem vingut parlant fins ara de l'electricitat d'Endesa, perquè fins que no ens hem adherit a l'acord marc de l'ACM s'ha considerat, doncs, que no estava ben contractat.
Una cosa? No? Doncs passem a l'aprovació del punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova el punt amb els vots de Junts i PSC i amb l'abstenció d'Esquerra. Ah, perdó, no m'he fixat, perdó. I CUP i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Molt bé, passem a l'altre punt, que seria també hem de votar l'urgència primer. Votem l'urgència, vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova el punt per unanimitat. I ara passem al punt, que és el rec de l'organisme autònom.
Sí, pel que fa a l'organisme autònom de la residència Josep Baulida, aprovem el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que en contractes verbals pugen 19.128,15, en contractes menors 2.766,13 i en factures en fase OPA 1.259,72.
Una cosa? No? Doncs passem a l'aprovació del punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova el punt amb els vots a favor de Junts, PSC i CUP Alternativa i amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. Molt bé, passem al punt 3, que són mocions polítiques. Hi ha el 3.1.1, que seria una moció de CUP Alternativa per suport a les millores residencials Josep Baulida. En aquest cas, aquesta d'allò la retirarem de l'ordre del dia, aquesta moció, perquè s'ha entrat una de nova, i el que farem és esmentar la nova. Llavors la traiem de l'ordre del dia i passem al 3.2, que serien mocions polítiques d'urgència, no? Llavors hauria la moció aquesta de CUP Alternativa. Votem primer l'urgència, no? Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova l'urgència per unanimitat. I ara sí, la moció de CUP, de la CUP, en aquest cas esmenada, si vols exposar-la, Jordi.
Gràcies. Sí, bueno, comentar que s'ha fet aquesta esmena a través, doncs, de la negociació entre grups. Garantir una bona atenció a la gent gran, i en concret la que es troba en situacions de major dependència, ha de ser un objectiu polític prioritari. En un context clar d'envelliment de la població, d'importants canvis socioculturals i desigualtats cronificades, és especialment necessari que les administracions treballin per un sistema de residències geriàtriques públic i de qualitat, que doni resposta a la necessitat existent amb models assistencials que garanteixin la millor atenció possible. En som molt lluny, en un context general marcat per la privatització, i per això cal posar especialment en valor l'existència de centres públics com la residència Josep Baulida de Llagostera. Malgrat la seva indubtable importància i l'experiència recent de la Covid-19, es tracta d'un àmbit molt invisibilitzat i que no compta amb el reconeixement social i laboral que es mereix. En termes professionals, compta amb una gran feminització i pateix una greu precarietat. En aquest sentit, cal tenir present que el Pla d'Igualtat i Ciutadania 2022-2025 de l'Ajuntament de Llagostera ens compromet a dotar-nos de mesures per millorar, progressivament i en perspectiva de gènere, les condicions laborals del personal municipal. Apuntant en aquest sentit que tant a nivell salarial com, com de ràtios, diguem-ne, sabem que a Llagostera o en la residència Josep Baulida estem lleugerament per sobre de les mitjanes a nivell català, però que tot i així em sembla evident que hi ha molt marge per recórrer. Cal destacar el compromís del conjunt de grups municipals per la priorització de la construcció d'una nova residència de titularitat i gestió públiques. També tot el treball previ per definir el model, així com l'adhesió a la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, FEATE. És igualment necessari, però, que s'atengui la necessitat de continuar millorant les condicions de l'actual residència Josep Baulida. En aquest sentit, cal remarcar l'estudi realitzat al darrer mandat a càrrec d'Observandi, així com els informes fruit de les inspeccions periòdiques i els darrers informes presentats a la Junta del Patronat per part de la nova direcció. A partir dels diferents documents, és especialment clara la necessitat de recursos per millorar la dinamització d'activitats per als residents. Actualment, la residència compta amb una educadora social, però amb un horari molt minso, i els residents passen moltes hores sense activitat. També ho són la necessitat de proporcionar formació específica als professionals o la de continuar millorant el clima laboral i l'eficiència de la feina a partir dels recursos disponibles. Qüestions molt, molt rellevants també per donar el reconeixement i l'atenció que les treballadores es mereixen. Per tot això, calen recursos. I si bé ha estat fruit de l'assumpció de costos per part de la Generalitat i de l'optimització de despeses, cal tenir present que l'aportació de l'Ajuntament a la residència s'ha reduït aquest 2025 en 107.000 euros, passant de 287.000 a 180.000. La feina que realitza l'equip humà de la residència Josep Baulida, malgrat les dificultats, té un valor immens. En aquest sentit, també cal destacar el paper de la nova direcció. La seva contractació ha fet possible una estabilitat que fa molt que no teníem, així com marcar un rumb clar per als propers temps, avaluant la situació i començant a implementar canvis. Cal continuar en aquesta línia i també en fomentar la participació al si del centre, fet pel qual cal tenir en compte que els seus estatuts estableixen un consell de participació que caldria que es convoqués dos cops l'any. Per tot això es proposen els següents acords. Primer, reconèixer el valor del treball dels professionals de la residència amb el compromís d'estudiar i prioritzar la millora salarial de les treballadores amb sous més baixos i la garantia del personal suficient per a la millor atenció i condicions de treball possibles en tots els torns. Segon, apostar de cara a 2026 per l'obertura d'una plaça d'educador social al 100% de jornada. Tercer, impulsar la formació amb especial atenció a coneixements i competències propis de l'àmbit laboral de les cures i atenció a la gent gran, tenint en compte els recursos que ofereix FEATE, altres entitats de referència i el sector públic. Quart, treballar per la millora del clima laboral i l'optimització de recursos contractant suport extern amb expertesa en la dinamització i gestió d'equips. I cinquè, convocar el 2025 el Consell de Participació de la Residència, amb el compromís d'establir una periodicitat fixa de dues convocatòries anuals. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. Pilar?
Bon vespre. Jo primer de tot faré alguna puntualització. L'altre dia ja vàrem parlar en el ple, com vàreu parlar, de que havíem reduït l'aportació, continuat amb el mateix d'allò, és a dir, què fem l'Ajuntament? L'Ajuntament cobreix el dèficit de la residència. Per tant, si el dèficit són 300, posem 300. I si són 100, és 100. Això no vol dir que reduïm l'aportació. És a dir, ja sé que ho mirem diferent, però és a dir, l'aportació, la reducció seria, si tinguéssim dit doncs, que teníem que fer 300.000 euros anuals, llavors podríem dir que hem reduït, però no. És a dir, la feina que fa l'Ajuntament és cobrir el dèficit. Això el primer punt. En quant als acords, està molt bé que el primer l'hàgim canviat, ja vàrem parlar-ne de que realment no estàvem amb la valoració dels llocs de treball. Realment, i tant que reconeixem el treball que estan fent els treballadors i les treballadores del centre, només faltaria. Vull dir que constantment quan hi anem i quan es faci una reunió de junta o el que sigui, doncs sempre diguem el mateix. En quant al segon punt, que és apostar de cara al 2026 per l'obertura d'una plaça d'educador social al 100%, mira, primer em sorprèn una mica que en l'anterior mandat, per què no es va fer? És a dir, es podia haver ampliat aquesta plaça al 100% i no la vàrem ampliar. I ara demanem que s'ampliï aquesta plaça. Bueno, és una mica així. Però realment tampoc me sembla malament, És a dir, ho comento, perquè crec que me toca comentar-ho, però de la mateixa manera que hem ampliat la de... Ara no me sortirà. Com? La de la terapeuta, perdona. La de la terapeuta, l'any passat estàvem amb un 35%, l'hem ampliat aquest any en el 75%, el dia 22 d'abril s'incorpora la nova terapeuta, vull dir que ho hem aconseguit, doncs l'any que ve podem mirar doncs, si podem ampliar la de l'educador social. En quant a impulsar la formació, evidentment que sí, estem tots d'acord, això ho hem parlat moltes vegades a la Junta, sempre que es demanin les formacions i es puguin fer, endavant, no tenim cap mena de problema, al contrari, voldríem que es vagin fent formacions. Lo de contractar el suport extern amb expertesa en la dinamització i gestió d'equips, aquest 2025 no tenim perdida, però el 2026 ho estudiarem per fer-ho, vull dir que ja és una demanda que també havien fet les treballadores en la mesa de negociació i cap problema, vull dir que ho tirarem endavant. I a convocar el Consell de Participació, els que som membres de la Junta sabem perfectament que ho hem intentat diverses vegades, no d'ara sinó ja de l'anterior mandat de no vostre sinó d'en Fermí. S'havia intentat i la veritat és que no s'havia aconseguit perquè la part que tenien que haver-hi dels residents doncs no estaven prou bé com per fer doncs, de voluntaris en aquest d'allò. Tot i així, cap problema, Ho vaig parlar ahir amb en Sergi i ho tornarem a provar. Si surt bé i si no, doncs mira, no sé com dius, mala sort, Però vull dir que, vull dir que realment ara sí que sembla que tenim un grup de gent que poder sí que ho podria fer-ho, és a dir, ara tenim un grup d'avis i àvies doncs, que estan en una situació bé, que poden fer aquesta tasca i intentarem doncs, que surti aquest Consell de Participació. Res, tot i així el nostre vot serà favorable.
Gràcies, Pilar. Eduard?
Sí, jo en primer lloc, Jordi, dir merci per la moció, la trobo bastant encertada. Dir també que envejo aquesta capacitat negociadora que tens amb el govern, tant de bo algun dia l'aconseguim nosaltres, estic segur que algun dia passarà, n'estic segur, però bueno, en tot cas me n'alegro que s'hagi arribat a un acord perquè això és bo. Com ha dit la Pilar, ho veiem diferent. Per exemple, jo com a membre de la Junta del Geriàtric diria que vaig ser l'únic membre que va votar en contra del pressupost d'aquest any, un pressupost que era inferior al d'any anterior, un pressupost que tot i la molt bona feina que s'està fent des de direcció, licitant contractes i racionalitzant la despesa, era un any en què hi havia un augment dels ingressos per part de la Generalitat, a més s'assumia el preu del metge per part de la Generalitat i que l'únic objectiu que hi va haver era reduir l'aportació de l'Ajuntament, no? A l'hora de fer el pressupost. Per tant, nosaltres entenc que pugueu tenir aquest punt de vista, el nostre és diferent, no passa res, nosaltres pensem que en un moment en què de fet és curiós, tenim molts problemes de funcionament com tots sabem i en un moment en què hi ha més recursos en traiem i acabem tenint un pressupost més baix. Bueno, no passa res, nosaltres vam votar en contra i per tant doncs, entenem també que la moció va en aquest sentit i donem suport, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, Edu. Àlex, no tens de moment.
Bueno, només comentar que també votarem a favor. Creiem que és una oportunitat per parlar una mica del reconeixement, però de fet sempre s'ha fet, com va comentar la companya la Pilar, sempre es comenta a les juntes el reconeixement de la bona feina que s'està fent, però també agraïm que es faci aquesta moció. En quant a la formació, és més que evident, la formació és sempre necessària en el personal, van sortint coses noves, van canviant normatives, és més que essencial, també creiem que hi hem d'apostar-hi sempre la formació, i la resta de punts també hi creiem, i per tant també hi votarem a favor. Merci.
Gràcies, Àlex. Val, sí, Jordi.
Val. Agrair, evidentment, aquesta unanimitat i la predisposició a parlar-ne. Pel que fa al primer punt, no, que és el que hem modificat parlant amb el govern, vam entendre perfectament els motius que vam recollir, no? Vull dir, el fet que s'està ara, doncs, ja esperem en aquesta fase final de la RLT, i en aquest sentit, per explicar una mica la modificació, el que fem doncs, és dir, d'acord, aquí hi ha doncs, previsiblement unes millores salarials que s'hauran d'aplicar, no? Doncs, en el cas dels sous més baixos de la residència, com també doncs, d'altres serveis, apostem no? Prèviament ja no? Aquest compromís de prioritzar-los al màxim. No? Doncs, si es fan a uns anys vista, doncs, clarament prioritzem aquests sous baixos i en aquest cas concret doncs, de les treballadores de la residència. De la mateixa manera pel que fa doncs, a les dotacions de personal, no? Que sabem que també ara doncs, tenen unes, hi ha una particularitat, no?, que és el centre o l'infraestructura, diguem-ne, no?, les condicions que fan que el treball, doncs, no sigui tan fàcil com esperem que sigui el més aviat possible en una nova residència, doncs, amb una infraestructura molt més idònia, no? Però bé, no oblidem que ara és la situació que tenim i per tant també, doncs, no sé, parlant de torns de nit, no?, que si no m'equivoco hi ha dues cuidadores, etc., intentem, doncs, millorar sense concretar-ho, no?, en la moció, però per aquesta voluntat, doncs, de millorar les condicions de treball, que per tant també al final són d'atenció. Pel que fa a la retallada o no retallada, no? Em sembla que és bastant evident, no? No s'ha retallat cap servei, no? El servei es continua donant igual i entenc que en aquest sentit parlar de retallada o de no sé si ho diem amb aquesta paraula aquí, però de minoració de l'aportació podria semblar això, evidentment no estem parlant d'això, però també és evident que pel que fa a l'aportació de l'Ajuntament sí que es retalla o sí que es redueix, no? Llavors, aquí tenim una sèrie de mancances, no?, de millores a fer, que són evidents, que estan estudiades, com comentava a l'exposició de motius, des d'aquest informe d'Observandi, els posteriors, no? Llavors, bé, la nostra crítica aquí, no?, que ja vam fer en el seu moment, no?, una qüestió de pressupost, no?, però bé, és que si es reduïa el dèficit i per tant l'Ajuntament aportava menys, doncs, bueno, es podria haver optat també, doncs, per incrementar aquests serveis i per tant, doncs, no sé, per dir alguna cosa, mantenir el dèficit i per tant que l'Ajuntament continués aportant el mateix, i amb això, doncs, resoldre o avançar en aquestes qüestions que tots segur que estem d'acord que són rellevants. En el mateix sentit, la qüestió de per què no es havia ampliat en el cas concret, no?, de l'educador social el mandat anterior. Tots som conscients que venim de problemes molt importants, no?, de tot tipus, de personal, però també la pròpia falta de direcció o d'infraestructura, no?, i d'inversions que s'han hagut de fer. Per tant, la voluntat segur que de tots i la votació d'aquesta moció demostra és que hem d'anar fent passos, no? I en aquest sentit, doncs, nosaltres posem ara el focus en aquí perquè ens sembla que és important i que és una d'aquestes mancances clares, no?, que és l'activitat, no?, en sentit dirigida, no?, per poder, doncs, ocupar durant més hores els residents. El mateix pel que fa a formació, no? Entenem que hi pot haver una proactivitat, no?, en aquest sentit, doncs, del govern també, perquè en alguns moments s'havia parlat de formació, però eren formacions de caràcter molt tècnic, coses que tenien a veure, doncs, amb la gestió de residus, no? Llavors, enfocar aquesta formació en l'especialització, en el que és la gerocultura, el tracte amb persones, no?, en què també tots els documents que tenim a l'abast, doncs, ens mostren que hi havia, doncs, camí per recórrer. I per últim, el mateix pel que fa a la participació. Entenem que, bueno, sabem que el contacte amb les famílies és constant, que es fa tot el que es pot per part de la direcció, que hi ha, doncs, com és normal, queixes i propostes, no?, constants. Llavors entenem que un consell de participació és una manera també de canalitzar-ho, d'implicar les famílies, de que el centre sigui el màxim de transparent i doncs, bé, que es pugui anar, doncs, millorant i ajudant en la tasca que ja s'està fent, repetint per part de la nova direcció, doncs, entre tothom. En definitiva, gràcies i anirem seguint com s'aplica.
Gràcies, Jordi. Es diu una cosa?
Sí. No, només comentar una petita cosa. Mira, un de les formacions que s'han fet ara, que potser no n'he donat compte i ara hi estic pensant, és una formació que s'ha fet a les treballadores per tota la casuística de l'EGTBI, que ara, doncs, que realment poden haver-hi residents que, bueno, que siguin parella del mateix sexe i no estaven preparats per fer això, doncs ara s'ha fet un curs a totes les treballadores per com afrontar, doncs, cosa que no estan acostumades, no?, doncs com afrontar aquesta casuística, eh? Vull dir, mira, és una cosa que, bueno, que està molt bé, doncs, que també es vagin fent aquest tipus de formació, no només de la seva feina en si, sinó d'aquestes coses així, doncs, que també estan bé,
eh? Gràcies, Pilar. Una mica pels comentaris i per acabar, està clar que nosaltres, i com deies i bé deia la regidora,
defensem a mort, diguem, el que és la feina que estan fent allà les treballadors i treballadores del geriàtric. Està clar que nosaltres del primer moment que vam entrar en aquest govern vam tindre clar que faltava una direcció ferma. Això a més ha donat resultats, no el que diem la retallada, no? ja sé que no és el nom correcte ni el que he volgut dir, però vull dir que això, els resultats s'han vist aquí, no? Que realment ara la gestió s'està fent molt més correcta, tant econòmicament com socialment, amb els residents. I al final el sentit d'aquest vot, i que a mi també m'agrada molt que sigui una unanimitat de tot el ple, és perquè si estem treballant amb la nova residència, vull dir, al final la finalitat és aquesta, no? És millorar doncs la feina de la gent que està allà, dels residents, i tindre unes molt millors condicions. Al final l'objectiu és aquest, i una mica doncs, bueno, per això era retocar aquests punts que hem parlat i poder tirar endavant aquesta moció. Val, si no hi ha res més, doncs passem a votació. Doncs vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs bé, s'aprova la moció per unanimitat. Passem a l'altre punt, que seria control, que seria donar compte. Compte del primer punt, que és donar compte de la sentència 43/2025, que declara la inadmissibilitat per extemporaneïtat del recurs contenciós administratiu interposat per Almillagos S.L. Ja sabeu el cas, n'hem parlat, no? Doncs es dono compte. Llavors, donant compte de terquets d'alcaldia...
No estem al cas.
No, l'altre dia en vam parlar, si no recordo malament, a la comissió informativa, de que havíem fet les motos participatives... No? Va, doncs, vols explicar el temps més tu per mà?
Sí,
la Diana ens explica un moment.
Bueno, es va iniciar un expedient de disciplina urbanística contra l'empresa aquí referenciada, i llavors se la va condemnar, se'ls va imposar unes multes coercitives, així com se li van donar unes ordres d'execució. Llavors això ho van recórrer davant dels tribunals, però se li ha inadmès la demanda perquè ha interposat el recurs fora de termini i per tant per extemporaneïtat. És això.
Sí?
Per tant, ja han pagat les multes coercitives?
Sí.
Bueno, no es pronuncia el jutge, només n'han dit el recurs per falta de... Però sí, en principi sí, haurien de fer.
Perdoneu, potser sí que és veritat, jo pensava que havia dit la comissió informativa, ser la Junta de Govern, potser que em van parlar ara, m'ho han dit, sí, perdona, però per això m'ha estranyat, però sí. Bueno, és això. Després, si voleu, parlem i donem més detalls. Val, passo a donar compte dels decrets d'alcaldia, donar compte del decret d'alcaldia 444/2025 relatiu a l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'entitat local de l'exercici 2024.
Sí, doncs es dona compte del decret de liquidació del pressupost que fa a l'Ajuntament, dona un resultat pressupostari ajustat per l'exercici 2024, positiu, diguem, per 333.081,90, un romanent de tresoreria per despeses generals de 1.253.368,73 i un estalvi net positiu de 482.001,92 euros. Pel que fa a l'organisme autònom de la residència Josep Paulida, un resultat pressupostari ajustat per l'exercici 2024 de 656,98 euros, un romanent de tresoreria per a despeses generals de 13.128,12 euros i un estalvi net positiu de 2.037,19 euros. El que fa ja el pressupost consolidat, dic que hem liquidat unes obligacions reconegudes total ajustades de 14.355.785,61, uns drets reconeguts nets ajustats de 12.869.523,31 euros i que això també comporta un deute viu de 3.127.818,18 euros, que suposa una ràtio del 26,04%. Dir, com hem estat comentant, doncs que l'objectiu d'estabilitat pressupostària dona negatiu d'un 1.150.551,19 euros, i per tant doncs, s'incompleix aquest objectiu d'estabilitat pressupostària, així com també s'incompleix la regla de la despesa per 1.419.693,79 euros. Dir, com comentava abans l'interventor, que aquests dos objectius, l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, tal com s'informarà en el moment de l'aprovació del pla econòmico-financer, deriva bàsicament d'afrontar les inversions del 2024 i també bàsicament a la canonada a Selva Brava i Fontbona.
Gràcies, Adrià.
Has dit un milió d'euros de romanent?
Sí. Són perquè 1.253.368,73 els que nosaltres entenem com a romanents de tresoreria, que són els que després són subjectibles de fer aquestes modificacions i incorporacions, són 789.139,72 euros,
dels quals 200 i...
dels quals ara estirem 199.855,72, quedarien 464.229,01 un cop aprovat les dues modificacions de crèdit.
I no hi ha aquells que s'han de dedicar a inversió, els saldos de...
No.
Merci.
No, gràcies. Val, acabo de donar compte també, donar compte dels decrets de caldia del número 2000, perdona, Diana, perdona, sí. Doncs, don compte, tot teu.
Bé, doncs així mateix es dona compte al ple dels decrets del caldia que s'han dictat entre la data 3 de febrer de 2025 i el 28 de febrer de 2025, el qual abarca els decrets de 182 a 457. Així mateix es dona compte de les actes de la Junta de Govern local, en concret de l'acte número 9, 10, 11 i 12.
Molt bé, gràcies, Diana. Doncs res, acabant aquest punt, doncs ja passarem als informes d'alcaldia. Val? Comences tu, Àlex.
Gràcies. Bon vespre. Bé, comentar que aquest cap de setmana torna a haver-hi una visita guiada del Gironès a Terra de Passeig, que serà a les 11 del matí, amb prescripció prèvia, això és del Gironès, d'acord? Després comentar també que ara el proper dia 8 d'abril farem el proper networking a les oficines de l'estació, serà de 8 a 2 quarts d'11, tindrà lloc aquest networking, que ens centrarem en la formació, la cerca d'aliances a través de les xarxes socials, i també farem una petita presentació d'una proposta que va sortir del darrer, que era el directori d'empreses, que creiem que és una oportunitat de que les empreses hi siguin i que els hi mostrarem. Tanmateix volia comentar que també s'està realitzant un inventari de dispositius informàtics, llicències i molta més informació rellevant vinculada al tema informàtic a través del consorci de Local Red del que estem adherits, que no té cap cost. Comentar que el dijous 17 d'abril, el de Setmana Santa, diríem, farem una activitat, un taller infantil al mercat per intentar portar gent al mercat, i ja estaria, merci.
Gràcies, Àlex. Mari?
Sí, gràcies, bona tarda. Recordar a tothom que el proper 7 d'abril s'inicien els tallers de memòria, com sempre es faran en dos grups, el nivell inicial i l'avançat, i que finalitzaran el dia 16 de juny i sempre, com és habitual, es faran al local social de la Caixa. També dir-vos que la Fundació Ramon Noguera, dins de la Setmana Mundial de l'Activitat Física, organitza una jornada aeròbica al pavelló el proper dijous 3 d'abril de 10:30 a 12:30, per si voleu assistir-hi. L'any passat ho van anar-hi i realment és molt maco i és molt, molt agradable de veure. I finalitzo d'informar-vos que des de l'Àrea de Serveis Socials i Igualtat hem iniciat i liderat un nou projecte anomenat Altraveus, amb la voluntat d'oferir espais de reflexió a veus que no sempre són escoltades, i des d'on impulsarem diferents activitats. Vam començar el passat 8 de març i properament es farà un programa de ràdio en col·laboració amb el Servei d'Atenció a la Dona i del col·lectiu LGTBI. Gràcies.
Gràcies, Mari. Irene?
Sí, bé, bona nit. Bé, jo recordar que aquest diumenge a les 11 es fa l'última xerrada d'Educació i Família. És una xerrada amb la Cristina Aulet, que va sobre la comunicació i el llenguatge a l'infant. Tenim ja uns 32 inscrits i uns 16 infants en el taller. Estem contentes. De recordar també que aquest diumenge és el pati obert de a l'escola, que es farà a la tarda. Sí. I després, bueno, per últim, la setmana que ve ara també estàvem amb l'Alfons, el tècnic. L'aigua ha sigut molt benvinguda, ha plogut molt, però evidentment ha deixat els camins una mica malmesos. Llavors la setmana que ve començarem, hem fet ja programacions i hem parlat amb les empreses corresponents, i la setmana que ve el que es pugui l'altre ho acabarem. Intentarem donar abast a tots els camins, que no són pocs, que han quedat malmesos per la pluja aquests dies. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Anna. Jordi?
Sí, començo explicant que el dimarts que ve, des de l'Espai Jove i en col·laboració amb l'àrea de Medi Ambient, farem un taller de caixes niu que es col·locaran properament, més endavant, quan estiguin ben acabades, amb l'ornitòleg Joan Carles Arella. Ha sigut un procés de col·laboració i ara i es fa amb els joves, llavors sí que és una activitat tancada i que t'has d'apuntar, però bueno, ho volia explicar perquè crec que és una activitat molt xula, i més endavant, quan es faci la col·locació d'aquestes caixes, doncs ja ho explicarem. Després també tenim l'agenda bastant estan atapeïda. Aquest dissabte hi ha la donació de sang, i lligat amb això us explico que aquest any llancem el cartell de la Setmana Mundial de l'Activitat Física. La Mari parlava del Dia Mundial de l'Activitat Física, és el dia 6 d'abril, i el que hem fet és recollir una mica totes les activitats a nivell de salut i això, promoció de l'activitat física, i ens ha quedat bé amb totes les entitats relacionades, doncs el Bicicanta, que fa el casino, a la ruta del Carrilet, la caminada amb dit salut, que els fa els dilluns, després la farmàcia Dolors Coll farà una activitat a la llar de jubilats el dimarts dia 1 a les 10 del matí per moure el cos, diguéssim. Després a la plaça, des del municipal, es farà un entrenament dirigit el divendres 4, i tot seguit el taekwondo també farà un entrenament obert a la plaça mateix. Després hi ha el documental del vell matí dels Andes en bicicleta el mateix dia 4 d'abril, al vespre. Els dissabtes també al matí es fa el ioga assegut de l'Oncolliga, i després el dia 6 hi ha la caminada de camins i corriols del vell matí, i el dia 9 la bicicletada jove, és el dimecres següent. Llavors els hem emmarcat tots dintre d'aquesta setmana. I després, per si ens ha faltat ganes de moure'ns, després també hi ha durant la Setmana Santa activitats que fos més d'espectadors i així, però també molt relacionades amb l'esport, i creiem que de fet portarà molt de moviment a la zona esportiva. Aquest enguany se celebren dos tornejos, el microfutbol, que ja és un clàssic, i el globàsquet, que és un torneig molt semblant al de futbol, però amb el bàsquet. Llavors tindrem les instal·lacions esportives atapeïdes, i bé, esperem que també sigui ben rebut per tots els comerços i restauració de Llagostera, i bé, veurem tot en moviment. Merci.
Molt bé, gràcies, Jordi. Pilar?
Sí, jo començaré per Medi Ambient. Demà es fa la tercera sortida per anar a veure els amfibis. Ja hi ha les places exaurides des de fa molt de dies. És demà 7:45. Intentarem de tornar-ne a fer una altra, perquè la veritat és que té molt d'èxit i de seguida queden plenes. Dir-vos també que ja s'ha fet, ja ha sortit doncs el percentatge de recollida anual de la recollida selectiva. Estem amb un 82%, igual que l'any passat, per tant estem contents. També dir-vos que hi ha la neteja de l'entorn el 29 de març a les 10 del matí, que organitza com sempre el Vell Matí. De gent gran, aquesta darrera setmana hem estat treballant a la llar de jubilats fent actuacions de millora, com podrien ser, hem pintat les columnes, els arranjaments de les goteres, i estem també preparant per fer la insonorització de la sala del bar, i també tenim una subvenció demanada per treure l'oralita, aviam si doncs, podem treure l'oralita del pati, que és on hi ha les barbacoes. També parlant de la llar, comentar-vos que l'última assemblea va presentar la dimissió a la Junta de la llar. Ara s'ha creat la figura de la Junta gestora, i es quedarà fins que hi hagi una nova Junta, en principi. També el dia 24 d'abril se celebra la Diada del Soci i es farà un dinar amb tots els socis de la llar. Lligat amb tot això, com ja sabeu, bueno, suposo que ho heu vist anunciat, per Setmana Santa que ho han organitzat també des de la Llar de Jubilats. Hi ha un viatge a la Medinilla, recordar que el Medinilla estem, és el municipi en què estem agermanats, i el dijous 17 d'abril es farà un acte institucional en l'Ajuntament de la Medinilla. En aquest cas hi va l'alcalde i també hi vaig jo, i ens rebran i farem doncs una mena d'acte institucional firmant el llibre d'honor i això. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Pilar. Adrià?
Sí, comentar que diumenge passat vam presentar una nova edició del Festival Espurnes, la 8a edició, i que aquest any, diguem, el festival pròpiament es celebrarà el 10 de maig, com sempre al Parc de l'Estació, i amb entrada gratuïta, però que també doncs vam poder presentar tot un seguit doncs d'activitats paral·leles que acompanyaran el Festival Espurnes i que portaran doncs activitats pràcticament durant un mes a diferents indrets del municipi. Pel que fa a participació ciutadana, dir que ja hem acabat la fase de recollida de propostes dels pressupostos participatius d'aquest any, que hem recollit un total de 119 propostes ciutadanes, que ara estem en aquesta fase de validació, tant política com tècnica, i que properament doncs, diguem, donarem a conèixer les propostes que passaran a la fase de votació. Dir que un any més hem rebut el segell InfoParticipa, aquest any amb un 94,23% d'assoliment dels indicadors, lleugerament inferior al 96% de cada any, però a mi m'agradaria posar doncs en relleu aquest alt compliment, que cada any s'incorporen nous indicadors, s'incorporen nous ítems, cada vegada és veritat que es demana més informació i es complica més, i nosaltres continuem doncs donant aquests indicadors doncs amb aquest índex tan elevat, que això que ens permet doncs revalidar un any més aquest segell. Felicitar en aquest sentit doncs en Marc, que és el nostre tècnic, i que evidentment doncs això també és gràcies a ell. I per últim, com sabeu, sempre hi ha molta activitat pel que fa a cultura, però m'agradaria destacar que els dies 5 i 6 d'abril tindrà lloc la representació de l'obra de teatre Adossats, de la companyia La Faràndula de Llagostera, dirigit per l'Encarnita González, i que els beneficis íntegres de la recaptació, diguem, d'aquesta obra aniran destinats a Oncolliga Girona. I ara afegeixo una cosa que va referit a comentari que feia abans doncs, l'Eduard sobre les mocions, dir que també n'aprovem unes quantes de les d'Esquerra, dono compte de dues. Una és que intentarem en aquest mes d'abril, ara que ja hem avançat amb el tema del Museu Vilà doncs en el març, doncs a l'abril ens posem aquest objectiu de poder avançar amb el tema de les llevadores, de poder presentar doncs aquest projecte de plafó i avançar amb ja per fixar dates de quin podríem fer doncs un acte d'inauguració i de reconeixement. I dos, no sé si ho heu vist, avui hem aprovat a Junta de Govern el projecte de reforma de la caseta de la Guardesa al Pas de Penedes, i per tant doncs en aquest sentit també avancem i ens hem posat les piles. Res més, gràcies.
Gràcies, Andrea. Bé, jo deixeu-me recordar que dissabte a les 7 de la tarda, aquí mateix, a la sala de plens, hi haurà al lloc la presentació del fons audiovisual que ha deixat la família de Pepe Fernández. Vull dir, entenem que és un fons important per Llagostera, perquè tots recordareu, no?, els que sou d'aquí tota la vida, doncs en Pepe sempre gravant o tirant fotos, i gràcies a això tenim molta documentació gràfica doncs de la nostra la vida social de Llagostera, eh? I per acabar doncs, bueno, fer-vos saber que també suposo que ho heu vist, s'estan acabant ja les obres del pla d'accessibilitat des del poble fins al polígon, val? En principi la setmana que ve haurien d'estar acabades, eh? I bé, no haver-hi més temes, doncs passaríem al següent punt, que és precs i preguntes. Jordi?
Sí. Bé, la idea se m'ha avançat amb el... Avui havia de parlar d'aquest vins, com... Sí. No, evidentment, plou, és molt bona notícia, però sabem que l'aigua espatlla els camins, però també els espatlla més en la mesura que ja no estiguin prou bé, diguem-ne. Tenim sort que ha plogut bastant, però ha plogut bé, no ha fet grans estralls, no? Però sí que és veritat que ara tenim un problema important de camins. Mai es poden arreglar tots de cop, això és evident, no? Però bé, sí que creiem que posa una mica de manifest que podrien haver estat segurament millor d'entrada, no? I que si aquest any doncs es planteja plujós, doncs és un problema que anirem tenint, i que per tant doncs els costos, no?, acabaran sent més alts que anys anteriors. Però bé, en tot cas ja has explicat que s'estava, no, com s'estava planificant i per tant perfecte. També sobre aigua, una qüestió que també havíem parlat en privat, sobre el Pou 13 i de fet el camp on es troba el Pou 13, a la Barrera, perquè ens entenguem, eh? Aquí el nostre grup vam denunciar a agents rurals que s'estava produint una situació d'abocaments continuats de, entenem que de purins, o en tot cas de dejeccions ramaderes amb un camió cuba, de manera completament sistemàtica i per tant doncs, de manera evident que s'estava doncs, excedint la capacitat permesa del camp, fins i tot abocant sobre sembrat, cosa que és completament il·legal perquè doncs, les dejeccions en un termini molt curt s'han de soterrar, no? I per tant això no s'està complint. El fet, això és greu de per si, però el fet de que estigui al costat, és que ni a un metre de distància no deixen d'un pou municipal, entenem que pot ser una problemàtica important, i en aquest sentit comentar-ho també al ple, perquè ho havíem parlat en privat, però saber si heu fet alguna cosa al respecte. Tot i que em repetiré del mes passat, però també preguntant en el mateix sentit i sobre el tema d'aigua i de zones humides, si hi ha cap novetat o se sap res sobre la problemàtica de la canalització de la claveguera cap a Cassà, no? Que vam comentar i també va passar per ple, doncs que era responsabilitat de l'ACA, no? I sabem que de tant en tant raja i d'una manera que no acaba de correspondre's amb realment que hagi fet un ruixat molt important, no? Llavors hi ha algun tipus de problemàtica aquí que entenem que s'hauria de tenir la màxima contundència i insistència a l'hora de parlar amb l'ACA, perquè va directament doncs, a la Riera Gotarra. Sobre això, sobre el mateix lloc, avui fa unes poques hores Irene també té passat un vídeo que ens han enviat, que s'ha notificat a Medi Ambient, de, no sé si hi ha hagut temps diguem-ne de fer res, però d'una cuba de formigó entenc que estava esbandint dintre la Riera, allà mateix, clarament també clarament greu. I bé, sobre aquest tema i en general, no, perquè hem parlat doncs, d'una deforestació de més de 500 metres fa un any a la Riera Benaula, fa poc també parlàvem, també us vam comentar i ens vau dir que n'estava el cas d'una estassada a Penedes al costat de la Casa Nova d'en Llorenç, que també sembla bastant evident que afecta un curs fluvial, no? Per tant es necessiten uns permisos diferents que per la gestió del bosc. Per tot plegat, bueno, fer el prec de que sobre aquest tema s'actuï. Tenim també la Riera de Sant Baldiri, no? Tot aquell desastre d'una plantació de marihuana, no? Preguntar, perquè era una qüestió que sortia en el vostre pacte de govern, no? La intenció doncs, de protegir, no? De renaturalitzar, no recordo exactament el terme específic, però tot el que són zones humides i rieres, no? Llavors preguntar si s'ha avançat o hi ha alguna línia traçada en aquest sentit. Per altra banda, i també tocant en medi ambient, preguntar si aquest mes sí que s'ha pogut ja acordar una reunió amb la Diputació o com a mínim amb el Consorci de les Gavarres sobre la qüestió de l'ampliació a cadiretes. Si no recordo malament, el mes passat es va dir que s'estava treballant per una reunió dels alcaldes amb la Diputació. I bé, també medi ambient, en aquest cas sobre residus, que la Pilar apuntava a la taxa de recollida, no? que en podem estar contents perquè és molt alta, el 82%, però alhora és alta però està estancada, no? L'any passat va ser aquest i si no recordo, sí, com a mínim portem dos anys que estem més o menys a les mateixes xifres. Preguntar si hi ha alguna planificació, no? per poder-ho millorar. Sabem que hi ha municipis que hi estan encara bastant per sobre, no? Llavors si es planteja com millorar encara més aquesta xifra, i també preguntar per la reducció de residus que està només important, i això, bueno, la notícia que es va publicar no ho vam veure, no? També preguntar doncs, si hi ha continuat la reducció que mica en mica es anava fent i si hi ha doncs, accions també encaminades en aquest sentit. Per altra banda, sobre el carrer Girona, en relació al POSC, volia preguntar, perquè això els companys d'Esquerra és una pregunta que van fer, ara no recordo si a la comissió informativa o ja fa més, però que hi havia un dubte, no, de, a nivell de terminis, tenint en compte que és una oportunitat importantíssima amb la situació tan complicada, com comentava també l'Eduard, no, pel que fa a inversions, doncs, aquests anys, no, que tot pinta bastant complicat i malament, no? Bueno, pensem que és molt important de poder aclarir, no, en quins plaços ens movem de cara a una obra com aquesta. I per últim, com a prec, també amb la disposició, no, d'un nou radar per controls de velocitat, en aquest sentit, demanar que es prioritzin també les zones internes del poble on hi ha problemàtica, no? Que n'hi han bastants i tenim aquest problema de velocitat, i no com altres vegades ha passat, doncs, i en què hem entès que hi havia un afany bastant recaptatori, diguem-ne, més que per la seguretat, que és en les sortides del poble, no? Llavors, bueno, demanar això, que es prioritzin les zones on realment hi ha problemàtica de seguretat, i amb la màxima, diguem, el màxim camuflatge possible, perquè altres cops també hem vist que hi havia el radar amb el cotxe al costat, no? Amb molta visibilitat, i que per tant això feia que fos poc efectiu. Gràcies
Jordi. Tu, Dani? Ah, perdona. Doncs, tu mateix.
Bon vespre. Bé, sabem que es va arreglar el teulat de la platea del casino, i ens han fet arribar que el sostre de sobre de l'escenari també té s'esmicola. Si teniu pensat arreglar-ho, bueno, fer-hi alguna actuació. I després, quin és l'estat de les llambordes Stoppenheimer aquestes que havien d'arribar, perquè a pobles del voltant ja han arribat, i era per saber com ho teníem.
Gràcies, Glòria. Dani?
Sí, després ho he comentat una miqueta pel tema del nou geriàtric. Si bé heu comentat que heu sol·licitat un informe a l'Institut Català de Finances, però volíem saber si teníem algun tipus de termini pel que fa al projecte, si teníem algun tipus de... I més a més, pel que fa amb el tema d'aquest pla econòmic financer, com quedaven els terminis. Vale? Després, pel que fa a urbanisme, hem vist el d'aquest informe de l'ACA, que aquesta subvenció sobre aquest rec del carrer paral·lel allà a Can Gotarra, però ens preocupa també per evitar possibles riuades la zona d'accés al pont de Can Gornès, que sabeu que és més estret que el pont de Can Gotarra, i en un context de riuades, doncs, podríem tindre algun problema, si havíeu pensat o si estàveu mirant també per alguna possible subvenció per l'ACA. Després, pel que fa a serveis socials i el tema de beques d'extraescolars, volíem saber que davant de situació on famílies han quedat excloses de les beques d'activitats extraescolars, primer, si, com és que no es va informar als clubs sobre aquest estat de les beques, i l'altre és si aquestes famílies, com és que no van ser acompanyades a l'hora de fer els requeriments, que ha pogut passar perquè aquestes beques hagin sigut excloses i les famílies no han sigut acompanyades. Després, també pel que fa a medi ambient, si bé aquí heu comentat que el 82 està consolidat, bueno, nosaltres també ho veiem com un estancament o fins i tot un retrocés, perquè havíem tingut un 82 amb 9, pràcticament un 83, però això, el que més ens preocupa és la dada que hem vist de l'increment del rebuig, perquè passa d'un 11% a un 18%, i això sí que és preocupant, i que si teniu pensades mesures concretes per tal d'evitar la tendència d'augment del rebuig. I sobre incivisme, hem vist nombroses publicacions a Instagram sobre l'incivisme, però ens preguntàvem els resultats de la campanya que vam fer de Llagosteres cosa de tots, que volíem saber si teníeu els resultats d'aquesta campanya. I finalment un parell de precs. exacte, si celebrem i agraïm lo de la subvenció d'aquests 40.000 euros de la restauració d'aquesta de la Guàrdia de Pas, ens congratulem tots plegats i això, esperem que s'actuï amb celeritat per tal d'evitar algun possible desperdici o el que sigui. I finalment això, ara que ja sembla que han acabat aquestes pluges intenses, caldria això, us demanem que repareu aquests bàsicament aquests forats dels aparcaments que ja en algun ple hem comentat, i algun forat important, sobretot això, davant de Can Cassoles, vell i nou, no? Que hi ha aquests nombrosos forats, Passeig Romeu, Poca Farina, i els forats del carrer Massec i carrer de les Llevadores, també hi ha un forat important. No, sí, està. Sí, sí, bueno, i exacte. I ja està. Gràcies.
Gràcies, Dani. Comencem de baix. No?
Teniu res?
No? Sí. Sí, per això
tu tens... No, si voleu començo jo, que només tinc una pregunta, però perdona Dani, però és que no he acabat d'entendre quina és la pregunta.
Sí, no, bàsicament hi ha unes famílies que han quedat excloses de beques extraescolars. Aquestes famílies han rebut el requeriment que no han sabut interpretar i ens preguntàvem com és que no vau avisar als clubs respectius i no heu acompanyat a les famílies per tal de contestar els requeriments.
Vale, a veure, la comunicació amb els clubs ha sigut com ha sigut sempre, vull dir, nosaltres no hem canviat absolutament res. Els clubs han estat comunicats quan han sortit les llistes d'admesos i exclosos amb el percentatge que els hi toca, com sempre. Jo no tinc coneixement de que els clubs no estiguin comunicats de la llista dels becats o no becats. Si és per desconeixement meu, ho preguntaré, però no tinc aquesta comunicació, diguéssim. Si tu en tens més informació, doncs t'ho agrairia. Però tots els clubs esportius i no esportius estan comunicats, com sempre s'ha fet, de les beques i de les persones becades. Per tant, no acabava d'entendre bé la pregunta, perquè la comunicació ha sigut,
o sigui, com sempre. Heu informat els clubs,
evidentment, sí,
que hi havia famílies que no rebrien la beca,
sí,
i que hi havia un requeriment per contestar.
Sí. Sí, sí, jo sí. Tinc constància de que sí.
Molt bé.
I després el tema de que les famílies, si les famílies han de fer algun requeriment o no, sempre saben que poden venir a serveis socials i se'ls pot acompanyar sempre que ho necessitin. No, tampoc tenim coneixement de que hi hagi cap problema.
Només per aclarir-ho, la queixa dels clubs és que els ha arribat la resolució definitiva i un cop arriba la resolució definitiva ja no hi ha peu o recurs, i per tant, si hagués arribat la provisional, és bo que hi ha alguns casos que bueno, això està en el grup de WhatsApp, en Jordi ho sap, hi ha hagut casos que sembla que sí que tindrien dret i no han fet bé la petició. Llavors jo penso que per altres anys es podria mirar de millorar la coordinació i que es parlés amb els clubs, perquè al final les famílies són afectades, però els clubs també. Llavors, simplement demanar això, que es millorés.
No, perfecte, ara he acabat d'entrar i amb això ja estem treballant amb en Jordi i per millorar-ho per de cara a l'any que ve, sí. Està clar.
Gràcies, Mari. Tu tens alguna cosa? No? Ja està, ja n'ho has dit, no? Jordi, tu tens alguna cosa? No? Pilar, tu tenies?
Sí. Jo tinc lo dels residus, el percentatge de recollida estancats. Bueno, estancats o per sota, com deien Esquerra, jo tampoc no ho veig així. Home, evidentment amb números sí, però sí, clar, si contem que hem afegit les urbanitzacions, que és un volum molt més gran, doncs bueno, està molt bé que hagin fet tot aquest percentatge. Clar, penseu el que dèiem, abans, bueno, fins fa poc, per exemple, no sé, a les organitzacions estava pensant en el... Ja me sortirà, No me surt la paraula. Bueno, que realment doncs, hi havia aportacions que no... A Selva Brava, Fontbona, no volia posar-ho com a d'allò, però que anava tot molt barrejat. Ara s'està fent aquesta separació. Clar, llavors, a l'hora del que el percentatge estiguin allà mateix, doncs per nosaltres és positiu. Vale? Valorem positivament. Home, evidentment, ojalà estiguéssim amb un 90. No estic dient que no, I realment no me n'he recordat de comentar-vos los de les dades del rebuig, és que ho vaig comentar ahir a la ràdio o abans d'ahir i no me n'he recordat de que no us ho havia comentat avui. Que sí, que estem engegant per fer una campanya, que sabem que estem per sobre, eh? Molt de problema de que hàgim augmentat el rebuig és que realment, el que dèiem, aquestes bosses que no es fan bé, va tot a rebuig, hi ha hagut durant tot un temps que no es recollia el paper perquè estava en bossa de plàstic i això també anava a rebuig, com fins fa poc es recollia el paper o el vidre en bossa de plàstic, cosa que això no es podia fer, i clar, això realment ens ha augmentat el rebuig, que fins ara no era així, eh? Però que sí, que comencem a engegar la campanya no només de rebuig, sinó que engegarem la campanya de totes les fraccions un mes darrere l'altre, fins a acabar l'any.
Gràcies, Pilar. Tu tens el dia?
No? Sí. Mira, sobre el sostre del casino. A veure, el sostre del casino, tal com comentava la Pilar abans, que ens passa amb la coberta del pati de la llar dels jubilats, la coberta de la part del teatre del casino és uralita, també hem demanat la subvenció per la retirada d'aquesta uralita, i per tant procedirem a fer la retirada de l'uralita. Com sabeu, també tenim una subvenció per modernitzar tot el que és l'equipament de la caixa escènica del teatre, amb barres doncs electrificades, per pujar baixar llums, diguem, per pujar baixar el taló, la pantalla, tot això. Llavors, aquí el que hem encarregat és un estudi a un despatx d'arquitectura que es diu Guàrdia Arquitectura Col·laborativa, que el que fa és un estudi de tot el que és la caixa escènica, teulada inclosa. Ja hi hem fet visites amb els nostres serveis tècnics, amb els arquitectes i tècnics d'aquesta empresa, i estem treballant, però diguem, ni els sostres desfan, ni, vull dir, és bàsicament, diguem, el problema és que és uralita, i és cert, s'ha de canviar, però no suposa un perill, no és aquest el cas, però ja et dic, el canviarem, i ja està encarregat aquest estudi. Sobre les llambordes, tinc un últim correu dels que ens anem intercanviant periòdicament amb la Marta Albà sobre temes pendents. Un és el de les llambordes. Dic que l'acord de ple on nosaltres ens adheríem és del febrer del 2022, vull dir, fa uns quants anys, i el que ens van respondre, i mira, l'última vegada que hi contactem amb el Memorial Democràtic, que és que s'encarregués del 6 de març, vull dir, és molt recent, ens comentaven que només es fan 150 llambordes d'aquest tipus l'any per el que és Catalunya, i que a mesura que els van fent, doncs per ordre d'arribada els van adjudicant, diguem, per tant nosaltres continuem en aquesta llista. Sobre el POSC vam fer la consulta, ara l'estava buscant i la veritat no ho trobo, però us faré arribar la resposta tal qual ens la van enviar, i entrava dins de la previsió que nosaltres teníem, de fet ens van fer com l'exemple clar de com nosaltres ho teníem previst i encaixava. Llavors en aquest cas en principi no hi ha d'haver-hi problema. I sí, nosaltres ara, clar, ara és abans del 10 d'abril, hem de presentar tots els projectes que nosaltres volem incloure al POSC i amb quina anualitat la presentem, que l'anualitat de presentació no és l'anualitat d'execució, que és allà on jo crec que es generava els dubtes, i ara el volia buscar i no ho trobo, us ho passaré, perquè hi havia separat, diguem, anualitat de presentació i anualitat d'execució, que tenen decalatges diferents, i també posa, diguem, en quina anualitat pots presentar dos projectes i en quina una. Això ja us ho enviaré, veureu que en principi amb tal com nosaltres ho teníem previst es pot fer. I sobre els terminis de la residència, ara mateix encarregarem la redacció dels plecs administratius per un costat i l'actualització de l'estudi de viabilitat econòmica que hi havia, que datava del 2021, perquè no, vull dir, ja no és vigent. Per posar un exemple, en aquest estudi de viabilitat econòmica que nosaltres tenim, calcula que la construcció de l'edifici seran 4,5 milions d'euros i l'estudi que nosaltres tenim sobre la taula, aquest estudi de viabilitat arquitectònica, parla de 8,6. Està totalment desfasat i, per tant, doncs, hem encarregat aquestes dues coses. Per un costat, l'estudi de viabilitat econòmica i per l'altre la redacció dels plecs administratius. Els plecs tècnics els fan des de serveis tècnics. Els terminis és, l'objectiu és aquest any, abans de finalitzar l'any, treure el concurs, o sigui, obrir el concurs. Paral·lelament, com us comentava abans, hem tingut ja reunions bastant avançades ja amb l'Institut Català de Finances, li estem aportant la documentació econòmica que se'ns requereix i bé, jo crec que això, vull dir, són unes negociacions, diguem, que estan molt avançades i, com comentava, ens finançaran també el projecte i fes falta decidir si ho fèiem amb una modalitat que firmàvem la totalitat del préstec inicialment i es va alliberant a mesura que anem fent la disponibilitat. Bé, això és el que ara estàvem negociant amb ells, però diguem, aquests 8,6 milions que nosaltres teníem de valoració era el compromís de l'ICF pel que fa al finançament, i jo crec que no tenia res més.
Val, gràcies, Adrià. Bé, doncs, per acabar els quatre punts que tinc jo, en aquest cas hi ha el tema del POT 13 que deies, sí que ho vas comentar una vegada a mi personalment, jo vaig transmetre-ho als tècnics i bueno, no sé ara dit si, quines passes han fet i si han pogut parlar amb algú, ja t'ho informaré. Llavors hi ha la clavadera que va a la depuradora, allà, com te vaig dir en el seu moment, i això és el que m'han transmès a mi els tècnics, que era un sobreeixidor, que en principi allò no tenia que sortir si no era per una causa d'embòs del mateix tub o perquè anava sobrepassant de volum d'aigua o desaigua, diguem-ho així, però vull dir que en principi es va comentar també a l'ACA perquè ho revisessin, perquè no estigués embossat, per exemple, i d'allò. També no ara no sé dir-te si ja feia la revisió o no, però els tècnics li vaig passar, van explicar, bueno, ells van parlar amb l'ACA, li van dir que aquest punt era per això, que era com a sobreeixidor i que al principi no tenia que rejar si no era un cas molt puntual, per això et dic. Les zones humides. Les zones humides sí que hem fet diferents contactes, sí que és veritat que el tenim al nostre pacte de govern, una cosa que li donem importància, però no, d'actuació no n'hem fet cap. Hem estat valorant diferents opcions amb gent doncs, que hi entén d'aquest tema, però actuació no n'hem fet cap. Llavors deies el tema de cadiretes Ardenya. Bueno, amb això t'agraeixo en aquest moment el que em vaig demanar doncs, quan vau presentar la moció a la Diputació. Sí que estem fent feina, estic esperançat, ja dic, estic esperançat. Hem tingut reunió amb Consorci Gavarres, em sembla que deia ple, i aquest tema es debatrà en el ple del Consorci. Tinc el dia 8, si no recordo malament, reunió a tots els municipis afectats, o sigui, els alcaldes, en Generalitat, perquè la meva idea era primer al Consorci Gavarres i llavors a Diputació. Generalitat ens ha demanat que primer parléssim amb ells, val? Del tema, i un cop hagin parlat amb ells demanarem hora de Diputació, vull dir, aquest és el timing que tenim. I a més ja de les reunions que vaig dir ja n'hem fet una, tenim l'altra convocada i l'única que falta convocar és amb Diputació, vull dir, però sembla que, bueno, que anem pel bon camí, però esperem. El radar i la publicació que vam fer, ho explicava molt bé, és pedagògic, Jo m'he reunit ens hem reunit en diferents carrers de la població, i algun hi era vosaltres, i és que ens ho demanen els veïns, el que deies tu, a dintre el poble també, però de moment volem veure l'efecte que té, no? De moment volem fer la perifèria, però, i a més volem que sigui visible, o sigui,
quan nosaltres pensàvem fer, o jo comentava de fer aquesta publicació, em deia, ostres, no, perquè la gent s'esfotrà a sobre. No, és el que volem. Volem que la gent agafi consciència. O sigui, quan ho fas així és perquè és pedagògic. Vull dir, està clar que al final denunciarem algú i està clar que s'ho ha de pagar la multa. Però al final el que volem és que la gent ho sàpiga i que fa amb això l'efecte, que baixi la velocitat. I ja t'ho dic, i al final és una demanda de diferents reunions que he tingut amb gent de diferents carrers, ja no dic la perifèria, sinó el centre, jo dic, una de les reunions hi eren, ells, i al final és això. I tenim molt clar que és pedagògic, que clar, que darrere d'això al final hi ha una recaptació. El que volem, i aquí faig una crida, és que la gent, quan circuli per la població, que moderi la velocitat, és així de clar. Vull dir, si sabem que hi ha una possibilitat de posar una multa, potser és quan tens consciència de dir, doncs, bueno, baixa la velocitat. No? De l'ACA. Aquí de l'ACA hi ha dues coses, has comentat el tema. Hi ha una que és que ara ens han subvencionat el projecte per acabar la primera fase que es va fer del tall aquell de Can Gotarra, val? Ah, perdona, vosaltres, de Can Gotarra. Això és una cosa que ens han subvencionat i estem treballant amb el projecte, llavors ja s'haurà d'executar més endavant, tornem a demanar subvenció. I l'altra és la neteja de rieres. Ara també hem rebut fa poc, no? Fa una setmana, sí. Una subvenció per fer neteja de rieres, i també ara doncs hem de parlar també a veure quins són els punts que tenim, com el que deies tu, per exemple, més deteriorats, per mirar doncs d'anar a fer neteja en allà, i en principi em penso que no em deixo res més.
Sí, jo sobre la valoració de la campanya de civisme que comentaves, com sabeu, la campanya de civisme tenia diferents o atacava o parlava de diferents aspectes, i molts de diferents. És veritat que evidentment no hi ha una computació exacta, no era una campanya que en tingués un retorn, sinó que el que fa i ens passa sempre, com per exemple ara que l'alcalde parlava del tema del radar, o quan fem publicacions i recordem doncs el tema de no abandonar trastos al carrer, no utilitzar doncs les papereres com a contenidors, doncs durant les primeres setmanes la gent està més conscienciada i al cap de unes setmanes doncs ja no té el mateix, no té el mateix efecte. Nosaltres ja vam dir que aquesta campanya tenia vocació de donar-li continuïtat i així és com ho volem fer. Ara tenim un dels problemes, com per exemple que és el tema dels excrements dels gossos, per exemple a la zona del passeig, que se'n recullen bastantes. Ja vam fer també el tema de l'ubicació dels expenedors de bosses, que ara volem posar un també doncs aquí a la zona del casc antic. Jo crec que totes aquestes coses derivades de comportaments incívics doncs és doncs anar picant pedra. Vull dir, no crec que una campanya sola doncs tingui suficientment impacte doncs per corregir-ho, però que sí que hi estem a sobre i anem actuant. Jo crec que ja està.
Va, gràcies, Adrià. I una altra cosa també, Jordi, que pensava en la preguntaria, si no d'allò, el tema dels veïnats, la senyalització d'allò, també ja hem contractat ja el que és la senyalització, i també en breu, quan la tinguem, llavors amb la brigada anirem a col·locar els diferents punts que en aquest cas creiem que són principals, perquè es visualitzin bé. Va, doncs no vent-hi res més, sí, Jordi, digues.
No, aclarir una qüestió. El tema de la recollida, quan es calcula la taxa de recollida selectiva, es fa sempre sobre el total. O sigui, això amb el tema de les urbanitzacions, perquè o sigui, per això quan es van incloure, no? A través dels contenidors aquests intel·ligents, no? Va ser el moment, i també l'ampliació del porta a porta a les urbanitzacions properes al poble, va ser el moment que es va passar del 60 i escaig al 82-83%. Sí? O sigui, aquest salt de, no sé, en el seu moment si van ser en dos anys uns 15-17%, no, punts, respon a això, no? Llavors, en la mesura que ara aquests 2-3 anys s'hagués millorat, no, a nivell d'educació ambiental, de que la gent anés sent millor, doncs hauria d'haver incrementat més, no? Llavors entrem que per això que està estancat i que en tot cas hi ha marge per millorar, tot i que entenem que no és senzill, i evidentment a vegades doncs, sentim dades molt, molt i molt positives, són pobles molt petits també, no? Però sí que un cop establert el sistema, sí que un cop s'han fet també millores, no? El tancament, no? En les urbanitzacions més llunyades del poble, etc., s'hauria, entenem, o estaria molt bé que s'anés millorant. Igualment, com parlava de reducció, em referia en, o sigui, en nombres absoluts, no? O sigui, tonelades del que sigui per habitant, no? El tema del rebuig evidentment és clau, no? Però són coses diferents. El rebuig és el percentatge sobre la recollida ja selectiva, no? I el tema de la reducció de residus és sobre el total, que aquí, bueno, hi ha el tema de les campanyes de residu zero, etc, etc, no? Només per aclarir. Pel que fa a abocaments i protecció de zones humides, senzillament, doncs, reclamar un cop més una acció potser més decidida sobre això. Entenc que, per molt que es pugui derivar, i que els serveis tècnics evidentment fan el que poden, no? O altres administracions, l'ACA o agents rurals, etc., sí que entenem que l'Ajuntament pot tenir una insistència i una acció, no? Fins i tot també preventiva, pedagògica, etc., que no hem vist fins ara. I en aquest sentit, sobre l'estassament de rieres, també avisar que, no sé per quan està previst, però evitar sobretot la primavera, perquè els naturalistes ho renyaran molt, si no. És època de nidificació, de major biodiversitat i sobretot això, època reproductiva, i per tant, doncs, és molt positiu evitar-ho. I pel radar, i només per aclarir, en cap cas volia dir que no estiguem d'acord amb sancionar, al contrari, per fer pedagogia el millor és sancionar. Això deia el tema de camuflar una mica, no? El radar, no? Que no es vegi molt que hi ha la policia a 150 metres, no? I doni espai per frenar, que està bé perquè és dissuasiu, però és dissuasiu mentre hi ha la policia allà amb el radar, quan no hi són, doncs no funciona. La qüestió recaptatòria, no? Em referia a evitar que, això ho hem vist molts cops, no? I aquest mandat, sinó en general, doncs, a vegades, doncs, el fet de posar el radar en la sortida del poble, no sé, a la carretera de Tossa, per exemple, no? Quan està sortint del poble, evidentment, no és prioritari el fet de si vas a 50 o a 80 potser, no? A diferència de l'entrada o de zones que sí que hi ha problemàtica de seguretat clara. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Jordi. Doncs res, no ben té res més, no hi ha el públic, no hi ha res, no? De xarxes tampoc, doncs si no hi ha res, doncs donem el ple d'avui per acabat. Moltes gràcies.